Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia, doncs ja són les 10 del matí. Segueixes escoltant a Ràdio Estel aquest programa a primera hora i en aquest punt repassem tota la informació. Ignasi Miranda, què tal? Molt bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou, Joan.
I a partir de demà dissabte, les mascaretes deixaran de ser obligatòries en espais exteriors.
Efectivament, així és, Joan. La nova normativa, però, obligarà a tenir-ne una sempre a la mà per posar-se-la en cas que no es puguin garantir el metre i mig de distància interpersonal o bé sigui necessari el seu ús. A l'aire lliure, si hi ha una distància mínima d'un metre i mig o si s'està amb persones del nucli de convivència, no caldrà portar-la, i aquesta és la gran novetat. Però la mascareta continuarà sent obligatòria en espais tancats, tant públics com oberts al públic, i en el transport públic, també. Joan Cailà, membre de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, ha recordat aquest matí en una entrevista a aquest programa, a primera hora de Ràdio Estel, que cal molta responsabilitat per evitar rebrots que frenin la recuperació econòmica aquest estiu.
Encara que la mascareta no sigui obligatòria a l'aire lliure, pues bueno, és importantíssim que portar una mascareta de recanvi, perquè en un moment determinat sí que potser hem d'anar amb un autobús, al metro, o entrar a un lloc on hi ha molta gent, i llavors ens haurien de posar igualment la mascareta. O sigui, realment tothom hauria d'assumir que la pandèmia encara es continua entre nosaltres i hem de ser molt estrictes, no? Perquè si aquest mes vinent, mes de juliol, pues, augmentessin els casos, pues, bueno, els turistes pues, no vindrien, no? I això econòmicament també seria un desastre.
Joan Cailà ha destacat també que l'epidemiologia canvia constantment i ha apuntat que probablement caldrà en el futur, fins i tot després de la pandèmia, una revacunació cada any, tot i que encara no es coneix bona part del comportament d'aquest virus. I seguint el fil de les novetats en les últimes hores, des del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en què hi ha representants del govern espanyol i de les comunitats autònomes, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va presentar ahir tot el canvi normatiu, incloent-hi les mascaretes, després que un Consell de Ministres extraordinari havia aprovat aquesta nova norma, aquest nou marc que elimina l'obligatorietat de la mascareta.
I un brot de Covid precisament contagia 300 estudiants que eren de viatge de fi de curs a Mallorca.
Efectivament, Joan, us recordem, 245 casos a Madrid, 49 al País Basc, 18 a Múrcia i almenys 32 al País Valencià. Són estudiants que han donat positiu de coronavirus després d'haver viatjat a Mallorca a mitjans de juny, segons han confirmat les comunitats autònomes. El Servei d'Epidemiologia Balear explica que els estudiants van coincidir a l'illa en viatge d'estudis, es van relacionar entre ells i van participar en esdeveniments multitudinaris. Entre la població de les Balears, però, no s'han detectat positius relacionats amb aquest brot. La ministra Carolina Darias ha associat aquests casos a la relaxació de mesures i ha recordat que en la franja de 15 a 29 anys és on s'estan donant taxes de positivitat més elevades. La investigació continua oberta i no es descarta que apareguin més contagis.
I atenció a aquesta notícia, el Consell de Ministres Extraordinari ha aprovat aquest dijous una rebaixa temporal de l'IVA sobre l'electricitat del tipus general, del 21%, al reduït, és a dir, al 10%, fins a finals d'any.
El govern espanyol ha donat també llum verda a la suspensió de l'impost a la generació elèctrica del 7% que paguen les companyies productores de llum. La ministra portaveu, Maria Jesús Montero, va destacar ahir mateix que aquesta retallada en el preu suposarà un estalvi per a les famílies de 857 milions d'euros gràcies a la reducció d'aquest 10%.
La reducció d'este IVA va a suponer un ahorro para la familia de en torno a 857 millones de euros, una cifra que no toda repercute su impacto en el año 2021, porque hay un decalaje del recibo de la factura respecto al año en curso. Quiere decirse que los últimos meses del año no se imputan a ese ejercicio presupuestario, sino que se imputan al siguiente.
Aquestes mesures pretenen alleujar l'impacte econòmic en les butxaques dels consumidors, un impacte provocat per l'augment als últims mesos del preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista, el valor del qual en la primera quinzena de juny ha marcat màxims històrics.
I entra avui també en vigor la llei de l'eutanàsia, de manera que les persones que vulguin acollir-s'hi ja podran demanar-ho oficialment.
Aquesta llei orgànica, aprovada definitivament pel Congrés, després del pas també pel Senat, el 24 de març passat, va fixar un termini de 3 mesos per començar a aplicar-la, termini que es compleix ara, per això entra avui en vigor. La llei comporta no només la despenalització de l'eutanàsia, sinó que també converteix aquesta pràctica en una nova prestació de la sanitat pública que ha de garantir-hi l'accés. Per engegar el procediment, el pacient ha de fer de manera voluntària i per escrit dues peticions al metge amb 15 dies de diferència, sempre que la malaltia sigui irreversible i incurable, i aquest li haurà d'explicar totes les possibilitats que té. El cas passarà llavors a la Comissió de Garantia i Avaluació, que estudiarà i decidirà si hi dona el vistiplau o no. Si és favorable al cas, el que es farà és que la persona que ho hagi demanat haurà de tornar a confirmar la seva voluntat de morir. En tot el procediment pot fer-se enrere en qualsevol moment. També hi ha la possibilitat d'accedir a l'objecció de consciència. Els últims dies, però, tant els bisbes de Catalunya com els religiosos sanitaris s'han mostrat contra l'eutanàsia i a favor de les alternatives que no comportin provocar el final de la vida. Per exemple, els religiosos Camils d'Espanya, l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, hospitals catòlics, la Conferència Espanyola de Religiosos, CONFER i la Federació Nacional Lares han presentat amb un manifest el seu posicionament davant d'aquesta llei. Defensen la vida com un bé i un valor fonamental sobre el qual se sustenta la persona, per la qual cosa el seu respecte és imprescindible.
99 persones estan desaparegudes després de l'ensorrament parcial d'un edifici de 12 plantes a Surfside, al nord de Miami Beach, a Florida.
Efectivament, en aquesta zona de l'estat del sud-est dels Estats Units, fins ara s'ha confirmat la mort d'una persona, el cadàver de la qual s'ha recuperat d'entre la runa. En un primer moment s'havia xifrat en 51 les persones desaparegudes, però al cap d'unes hores el cap de la policia del comtat de Miami-Dade ha elevat la xifra a aquestes 99 que deia Joan. Les persones desaparegudes encara no s'han trobat quan han passat ja unes quantes hores de l'enfonsament de l'edifici Champlain Towers, de 40 anys d'antiguitat i situat en primera línia de la platja a Surfside. En total, 55 dels 136 apartaments de l'edifici s'han ensorrat al voltant de 2:15 de la matinada, hora local. A primera hora del matí ja aquí. En aquell moment, la majoria dels residents estaven dormint.
I 24 hores després d'haver dictat la llibertat dels presos polítics, el Tribunal Suprem ja ha començat a tramitar els recursos contra els indults.
En aquest cas, amb el que han presentat tres dirigents de Ciutadans contra la mesura de Gràcia, s'ha començat a tramitar tot plegat. Segons informen fonts de la formació d'Inés Arrimadas, la sala contenciosa l'ha admès a tràmit el seu recurs i, per tant, s'ha dirigit al govern espanyol ja per reclamar els expedients dels nou dirigents independentistes indultats. Fonts judicials precisen que aquest és un pas lògic i també habitual i que, si no tenen defectes de forma, es dona l'admissió a tràmit a la pràctica totalitat dels recursos. A continuació ha estat el torn de l'extrema dreta, de Vox, també a les portes del Suprem. El seu recurs també demana mesures cautelars. L'ha presentat el líder Santiago Abascal en una compareixença sense preguntes. Després només falta el Partit Popular, que encara no ha presentat el recurs, però té previst fer-ho ben aviat.
I el secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha assegurat que els bisbes espanyols estan pel diàleg com els pastors de Catalunya.
Ahir, tot just després de dues jornades de reunió de la Comissió Permanent de l'Episcopat Espanyol i l'endemà de la concessió dels indults, el portaveu de l'Episcopat, Luis Argüello, va destacar que hi ha diversitat d'opinions dins de l'Església a Espanya sobre els indults i va demanar que s'abandonin les actituds inamovibles.
Nosotros hemos querido profundizar en lo que la propia nota de los obispos catalanes han dicho para desde esa nota extraer unas consecuencias que seguramente ponen acentos distintos de lo que la primera lectura de la nota dice. Pero nosotros estamos, como los obispos catalanes, por el diálogo, estamos por la aplicación de la ley, estamos porque se respete la justicia, lo cual supone el respeto de la división de poderes, estamos porque no haya actitudes inamovibles y estamos porque se genere un clima de amistad civil y de fraternidad que haga posible que abordar un asunto cada vez más enquistado y que ha ido creciendo y se ha hecho un problema en el interior mismo de la sociedad catalana y en el conjunto de España, poder abordarlo.
Recordem que els prelats catalans donaven suport implícit a l'indult ara fa uns dies. Ara el secretari general de l'Episcopat Espanyol ha reconegut també que l'anàlisi del tema va suposar un diàleg per als mateixos bisbes que tenen, com sentíem, diverses sensibilitats i opinions sobre com podria organitzar-se la vida política i social.
El món editorial ha perdut un dels seus clars referents, Xavier Folch, que ha mort als 83 anys.
Escriptor i activista cultural, Folch va fundar el Segell Empúries i va ser el director literari d'Edicions 62. Aquestes dues editorials l'han recordat en les últimes hores. Xavier Folch va ser el pare del també editor Ernest Folch entre el 2000... 2004 i el 2006, Xavier Folch va ser el director de l'Institut Ramon Llull i va tenir un paper destacat perquè la literatura catalana fos convidada a la Fira del Llibre de Frankfurt. A més del seu vessant editorial, Xavier Folch també va militar en alguns partits polítics, va ser diputat del PSUC, concretament entre el 1980 i el 1984. Diverses personalitats s'han fet ressò de la seva mort a Twitter. Itascuna Retxe, directora actual de l'Institut Ramon Llull, ha destacat la importància de Folch per a la història de la literatura catalana. En l'àmbit polític, Jordi Sánchez i Miquel Iceta han destacat la seva figura de seguida que s'ha conegut la notícia de la seva mort.
I Ramon Berniol va ser capellà custodi del santuari de Caral durant 27 anys, ha mort també la nit de Sant Joan als 86 anys a causa d'unes dificultats renals.
Sí, efectivament, Joan Berniol, nascut a la localitat de Vià, va abandonar el santuari Berguedà després de gairebé 30 anys ininterromputs el març passat per traslladar-se al seminari de Solsona, on ja residia. L'enterrament de mossèn Ramon Berniol es fa d'aquí a menys d'una hora, a les 11 del matí, precisament a la seva localitat natal, a Avià. A més de ser el responsable eclesiàstic del santuari de Caral, Berniol havia estudiat 2 anys a Roma i havia estat responsable del seminari de Solsona, capellà de Sant Guim, de Freixenet i de Mollerussa. Berniol ha estat molt lligat al seminari solsoní, ja que va ser allà on va estudiar i on va passar part de la seva joventut i a continuació també en va ser responsable durant molts anys.
En plana esportiva, els estadis i pavellons esportius tornaran a la normalitat amb el començament de la Lliga de Futbol de primera i segona divisió i de la Lliga ACB de bàsquet.
La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va anunciar ahir l'aprovació d'aquesta mesura que permetrà als aficionats tornar als estadis sense restriccions ni limitacions per primera vegada en gairebé un any i mig, com també als pavellons de bàsquet. El Reial Decret, aprovat ahir en Consell de Ministres Extraordinari, modifica la llei de nova normalitat de l'estiu passat i suprimeix l'article 15.2 d'aquesta normativa, cosa que fa que es torni a la normalitat, segons va dir Darias, pel que fa a l'afluència de públic a la Lliga de Futbol i també a la de bàsquet. Això implica que les competències tornaran a les comunitats autònomes, que seran les que determinaran l'aforament permès en cada cas. El retorn tindrà algunes variacions, s'aplicarà l'ús obligatori de les mascaretes allà on no hi hagi distància de seguretat. I d'altra banda, parlant de futbol sala, el Llevant es va endur ahir el primer punt de la final de la Lliga Espanyola contra el Barça. Després d'un empat a 2, al final del temps reglamentari i 5-4 pels valencians als penals. A la tanda decisiva, Fede va aturar l'últim xut al blaugrana Joselito.
Pràcticament 2 minuts i arribarem a 11:15 del matí. Hora de saber també quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens han portat tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan. Bon dia. La situació meteorològica d'avui ve marcada pel sol i per un temps de ple estiu arreu de Catalunya, tot i que comencem amb un ambient bastant fresc a les comarques de l'interior i fred a les comarques del Pirineu, amb temperatures que aquesta nit en alguns casos han baixat per sota dels 10 graus, especialment cap al Pirineu, i per sota dels 15 a les comarques de l'interior. Tot i això, cap a migdia, ambient calorós, màximes de 25 a 30, 31 graus, les més altes cap a les comarques del Pla de Lleida. Sol durant tot el dia, només amb l'aparició d'algun núvol aquesta tarda, merament decoratiu, cap a les comarques del Pirineu. De cara al cap de setmana, petits canvis. Els matins, més o menys com el d'avui, és a dir, amb sol a bona part de Catalunya, pocs núvols, però serà a partir de migdia que començaran a créixer núvols, tant dissabte com especialment també diumenge, i aquestes dues tardes, les dues tardes del cap de setmana, hi haurà ruixats i tempestes que afectaran el Pirineu, però també arribarien a punts de l'interior de Catalunya i fins i tot podrien arribar fins al prelitoral. Per tant, un divendres molt tranquil, un cap de setmana amb més moviment de cara a la tarda. Les temperatures de dissabte com diumenge amb tendència a pujar les màximes. Les mínimes es mantindran estables.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Delicatessen, estem en tu tots els dies de la setmana.
De dilluns a divendres a les 11 hores.
Dissabtes i diumenges a la 1 de la tarda.
Delicatessen.
Ràdio Estel, Catalunya i Andorra. Delicatessen.
Residencial Sant Gervàs i Parc, la residència de la qualitat de vida. Places de centre de dia disponibles per tothom que busqui una atenció personalitzada i integral. Un equip humà professional de la cura i atenció a la gent gran amb un tracte proper i vocacional. Instal·lacions modernes pensades pel confort i el benestar. Residencial Sant Gervàs i Parc, al costat del Mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasiparc.com i al 93 418 78 65. Pell apagada? Línies d'expressió? Saps tenir cura de la teva pell per combatre els signes de l'envelliment? Prova el més nou en Nutricosmètica. Beauty in and Out Elixir de Marnis. Beauty in and Out Elixir són vials per beure amb 5 grams de col·lagen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals per una pell radiant i lluminosa. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana Beauty in and Out Elixir de Laboratorios Marnis a Herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Cort Inglés. Més informació a marnis.es. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Setze minuts que passen de les 10 del matí. Com cada divendres, nosaltres que volem parlar de cinema, volem parlar de sèries, de plataformes i de la gran pantalla, ho fem avui amb Néstor Company. Néstor, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També ens hi acompanya a aquesta hora Àlex Vintró. Àlex, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I avui li enviem una abraçada molt gran a Rafa Sanahuja, que, com sabeu, no pot estar amb nosaltres, però que hi tornarà a ser sense cap problema d'aquí a pocs dies de ben segur, i inflarà també aquesta secció de cinema amb les seves coses. Mireu, ho deixava una mica apuntat ja la setmana passada, que em volia parlar una mica de tot plegat, perquè jo m'ho prenc una mica, si em deixeu dir-ho així, una mica amb conya, però a vegades es cometen, jo crec que autèntics crims en els noms canviats en la traducció del nom de la pel·lícula original. En començàvem a parlar divendres passat i, és clar, el grup de WhatsApp que tenim aquí entre els companys bullia. Per tant, sí que els hi vull preguntar què els hi sembla a ells, doncs això, que moltes vegades es canvia el nom de la pel·lícula en la seva traducció i no tingui res que veure amb l'original. Néstor.
Sí, és que ha estat una pauta constant al llarg de pràcticament tota la història i tal com deies, s'han comès autèntiques brutalitats. Després hi ha altres que sembla ser que també a vegades per el moment polític o per altres qüestions de tipus socials no interessava traduir-la així i ho portaven cap a una altra banda. A vegades feien directament spoiler. Bé, tenim casos de tota mena, de tot tipus, i la veritat és que a vegades realment produeixen vergonya aliena i en altres ocasions, doncs bé, intenten com clarificar potser massa el que anem a veure. Hi ha de tot, realment.
Te'n recordes alguns casos més sonats o no?
Hi ha casos que bé, que a vegades se circunscriuen molt al moment, a l'època que es van estrenar les pel·lícules, no? Però recordo, per exemple, aquell clàssic de fantàstic de Charlton Heston dels anys 50, no? Cuando ruge la marabunta, que es deia The Naked Jungle, no? Per exemple, i Centauros el desierto, i era The Searchers.
Perfecte.
Altres. Hi ha un també molt clar, un clàssic de Billy Wilder, Avanti, que bé, directament van anar directe al moll de l'os, no? Què ocurrió entre mi padre i tu madre? I es van quedar ben servits, eh?
Ideal. Àlex, va, fot-li.
No, així en general, normalment, això estan a parlar moltes vegades, no? I normalment se els dona la culpa als distribuïdors espanyols de que el que volen és mastegar-li tot una mica a la gent a l'hora de que vagin al cinema. Almenys tenen aquesta oportunitat, dir, aquesta pel·lícula de comprada, i li posar el nom que vulgui. Hi va haver un moment, no sé si ho recordeu, durant els anys 90, que hi havia com 4 o 5 pel·lícules que totes es deien igual, de l'atracció letal, atracció possessió fatal, no sé què, letal, tot era com infernal. Era tot
era molt xungo, eh?
Buscaven una fórmula que sempre que donés a pensar que aquella pel·lícula era aquella que s'assemblava a l'altra, que llavors més o menys, bueno, com que s'assembla una mica l'aniré a veure perquè l'altra em va agradar, no? I amb aquest petit truc el que aconseguien era que la gent anés al cinema, quan en aquella època anar al cinema era una cosa que feia tothom. Ara que la cosa no està igual, suposo que es aniran tallant una mica, perquè també la gent parla més anglès i veiem més les coses en versió original. Jo no crec que es produeixin tant. És un fenomen, jo crec, molt marcat en el temps. Estic d'acord amb el Néstor.
Li preguntava al Néstor si se'n recordava d'algunes de les més sonades. Et faig la mateixa pregunta.
Sí, bueno, a mi sempre m'ha fet molta gràcia a l'Agárralo como puedas, que The Naked Gun, que bàsicament no té res a veure el nom, però a mi sobretot m'agraden els noms que en castellà són molt llargs i que t'expliquen la pel·lícula, no? És el clàssic del Peter Jackson de Brain Dead, que aquí es va dir tu madre se ha comido mi perro, que és bàsicament una escena que surt a la pel·lícula, però dius, home...
No m'ho expliquis, almenys.
No, però sí que et dona una mica el to de sí, sí, sí. El que és la pel·lícula. En aquest no estic tan en contra.
Àlex, ens apuntaves una cosa interessant, que era... es deies... De fet, això de canviar els títols tenia molt a veure en cridar la gent cap al món del cinema, cap a que segués en una butaca i veiés una pel·lícula en pantalla gran, i això ja no és tan habitual. Alguna vegada ho hem parlat, Néstor? No sé si que hi hagi tanta plataforma i que es pugui escollir tant des de la pantalla de casa pot arribar a fer... Jo no sé si desapareixer, però vaja, que quedi molt residual al cinema o no.
Sembla que hi ha tendència que pogués ser així. Hi ha analistes que parlen que el cinema pugui quedar per aquells títols més de gran, grandíssim format. I en canvi, doncs, una part importantíssima de la producció doncs acabi anant directament a les plataformes, no? I deixar el cinema com per aquells grans estrenes, grans moments del calendari cinematogràfic, i que quedi com a experiència per un a més, per un... I la veritat és que és un escenari bastant terrible, però que també pensàvem que no seria possible l'expansió que està havent-hi ara amb el streaming, i ho estem vivint. Així que, a vegades, aquestes prediccions ens semblen exacerbades, però moltes vegades s'acaben produint i fa cosa, no? Com tots els que som amants del cinema, la veritat és que és un com si fos una amenaça permanent, i clar, i notes coses que es van produint, que van arribant, i que dius, a veure si finalment es complirà aquest destí, no?
Àlex, va cap aquí la cosa o no?
Uf, no ho sé, i amb això potser sóc una mica polèmic, però a mi el fet de que la gent pugui triar em sembla bé. Un fenomen com, en aquest cas, valgui la redundància, fenomena, que està posant pel·lícules de reestreno, que es digui, no? Abans el reestreno estava molt mal vist i ara està molt bé, molt ben vist en segons quines circumstàncies. Jo crec que sempre hi haurà gent que vulgui anar al cinema i se li posaran les pel·lícules que vulguin veure, i la gent que ho vulgui veure a casa, doncs ho veurà a casa. Jo, que hi hagi opcions, no ho veig tant. Estic amb el Néstor, que com que nosaltres vam créixer en una època en què anar al cinema era gairebé com un esdeveniment, i era una cosa que no era només anar al cinema, que era anar al cinema, l'olor del cinema, la cua del cinema, i les crispetes del cinema, i que tenies cinemes preferits, que t'agradaven més, i aquests tenien aquesta decoració a l'entrada i aquests tenien l'altra. Però, clar, hi ha una generació que tot això ja no ho ha vist, la pandèmia també ha ficat temps pel mig, i ja les coses es fan diferents, i aquest canvi, per bo, per malament, està aquí, i a mi no, ni m'agrada ni em desagrada.
Sense ànims de fer inflar la polèmica, eh? O sí. No sé si té certa culpa de tot plegat, i deixeu-me també fer una mica de bolito cebolleta, que dic normalment. Esclar, fa uns anys jo anava al cinema, pagava un tant, a vegades inclús amb l'entrada em venia aquell menú, que ara en recordava l'Àlex amb crispetes, entrava a la sala, veia la pel·lícula, etc. No? Ara, clar, una pel·lícula estem comptant que em val vora 7-8 euros gairebé, més crispetes, si em vull, que ja me'n vaig cap als 13-14 euros aproximadament, això si no som una família de 4 persones, i costa el que costa el cinema, que ha deixat de ser algú, diguem-ho així, barat, o per tots els públics, i s'està convertint en una cosa que pels que ens agradava molt anar setmanalment al cinema, gairebé es fa impossible, i no sé si això hi ajuda tot plegat, Àlex.
Tu ho trobes car, hi haurà gent que ho continuarà trobant barat, les crispetes és realment on el cinema és al marge.
Tota la clatellada, eh?
Realment no estan al marge que tenen allà. De fet, si tu vas a molts cinemes veuràs que s'han obert colmadets o botiguetes amb carmels als voltants per no haver de pagar al propi cinema, que allà estan en marges del 300 i 400%. Jo torno a el que t'he dit abans. Jo no crec que sigui car. Vull dir, als Estats Units, anar al cinema és una cosa que són $20 l'entrada i ningú s'escandalitza. Qui vulgui anar i anirà, si surt a compte o no, hi haurà cinemes que tancaran, cinemes que obriran, cinemes que reorientaran el seu públic. Aquí tots ens hem de moure perquè les coses canvien.
Néstor.
Sí, certament és tot un procés de mutació, no? de l'experiència de veure pel·lícules. I com diu l'Àlex, doncs, estem en aquesta voràgina, i veurem doncs canvis, però també veurem noves oportunitats, i la qüestió és que seguirem disfrutant d'una manera o altra, mantenint, sabent que també podrem seguir veient la gran experiència en la gran pantalla, però que aquesta major extensió i aquests multiformats doncs ens donaran també moltes possibilitats, perquè, per exemple, tot això que s'està fent ara de les estrenes premium aquestes dels 29, 28, 29 euros, clar, va directament a aquestes famílies que, si realment, tal com deies, Joan, van 4 persones o van 5 persones i els hi surt doncs 50 euros o més, i veuen que, mira, si posen Cruella són 29, encara surten guanyant, així que realment que van sorgint coses on realment s'actua sobre determinats col·lectius i es va com modulant, no?, un canvi molt progressiu, però que realment doncs manté viu la indústria, manté viu el negoci, i realment doncs dona noves possibilitats.
De seguida us pregunto alguna recomanació, com sempre, per aquest cap de setmana, ara que ha començat l'estiu. Abans, però, sí que m'agradaria parlar-vos també, o que em parléssiu, vaja, de si sou, ara que hem començat amb aquests títols que a vegades canvien de nom i es titulen pel·lícules de forma molt estranya, volia parlar també del món del doblatge. Vosaltres sou de pel·lícules doblades o de pel·lícules en original?
No sé si ja encara queda una mica snob dir que les pel·lícules són de veure en versió original, però sí, en versió original jo crec que no es poden veure d'una altra manera. Tot i que és veritat que, tornant al tema de la nostàlgia i tal, com que hi ha pel·lícules que tu les has vist sempre doblades, o durant una època les veies sempre doblades, hi ha doblatges que els hi tens un especial carinyo, i que després quan els veus amb la seva versió original no t'acaben de funcionar. Però jo abans d'això m'agradaria dir que, tornant al tema de les pel·lícules, dels noms de les pel·lícules sí, canviats i tal, que no és una qüestió només espanyola o catalana o el que sigui. Els reis d'això van ser els italians en l'època de l'exploitation, que feien cada terrabastada, i a més, amb tota la cara, feien segones parts de pel·lícules que no tenien res a veure, i que és un exercici comercial que es fa tot arreu, i jo crec que no és el pitjor puesto.
Tot i que es facia a tot arreu, Àlex, i també el doblatge, déu-n'hi-do, la colla de països que en fan, i tot i la teva predilecció per veure-les en versió original, sí, deixa'm preguntar-te, perquè, i ara sí que entro en polèmica, perquè jo crec que se'n parla poc i se n'hauria de parlar més d'això, es vol afavorir molt el cinema en català, a part del fet en català, el cinema doblat en català. I jo sempre dic que es miraria molt més si aquest doblatge en català no fos tan llepafils. I això no sé si sóc jo que tinc la sensació... O és que és així. És que veure Rambo dir toquem el 2, a mi em sobta.
Sí, però és la polèmica aquesta amb el català normatiu, que sembla impostat moltes vegades. Mm-hmm. Perquè la gent diu, però és que, ostres, això es diu així, és real, però això, així la gent no hi parla, així la gent. A vegades et passa veient la novel·la de TV3 i dius, però qui diu això? No, et treu una mica de la trama, perquè dius, no hi ha ningú al món que no digui una castellanada cada quatre paraules. Però entenc que també compleix una funció de didàctica i de promoció de l'idioma en una situació en la que està en franc perill, no? I llavors, em sembla bé i malament al mateix temps. Però ja et dic, per què hem de... Jo, a mi em sembla, si el que s'ha d'afavorir és el producte, no tant com es transforma el producte. Si es vol afavorir el català, s'ha d'afavorir la producció en català.
Néstor.
Sí, la producció en origen, sí, estic també totalment en línia. I clar, recolzar, doncs, òbviament, el doblatge català, en el cas, ara que com estem veient a Disney+, doncs, està pujant el número de títols que ja tenen la pista en català, però tal com deia l'Àlex, també, doncs, vigilar a vegades amb determinades... traduccions, paraules, això, perquè realment és el que dèieu, no? A vegades et deixa, doncs, excessivament una sensació, no? Jo recordo, per exemple, en el cas dels X-Men, quan es va posar per TV3, no? I es va dir allò de tu deus ser el llogató, referint-se al Lobezno, no? Llavors allò va ser realment una cosa que tothom després en va parlar, es va fer befa constant, i clar, doncs, són aquelles coses que no van ajudar excessivament, no? Per tant, sí que és cert que vigilant determinades coses i intentar, doncs, no rebaixar la contundència quan fa falta, no? I bé, però, per altra banda, doncs, intentar reforçar la producció d'origen, sens dubte que és, en aquest sentit, més encara més interessant que el doblatge.
Deia, de seguida us demano aquestes recomanacions per aquest cap de setmana, ara que arriba l'estiu. Àlex, però has vist el tercer capítol de Loki o no?
Hombre, i tant.
Què tal, això?
Tu l'has vist?
No, el tercer em falta.
Està molt bé.
Sí?
No, jo encara no puc dir spoilers, no? Però està bé.
Ho dic perquè sí que he llegit alguna crítica sense spoilers de que la cosa va a la baixa, també, eh?
Bueno, jo un altre cop, tornant al que dèiem l'altre dia dels còmics, no? Si tu llegeixes una sèrie, per exemple, si Loki fos un còmic, ara seria una sèrie de 4, 5, 6 volums, petits volums d'una mini-història, no? Que és el que estan fent, bàsicament. I, evidentment, hi ha volums que t'agradaran més o menys. Aquest és aquest capítol parla molt de la relació de Loki amb un altre personatge, no? I jo trobo que té gràcia, i suposo que hi ha gent que esperava que hi hagués més evolució de la trama, per entendre'ns, però és un capítol com que para una mica la història, una mica, eh? No del tot, però sí que t'introdueix un personatge nou profundament, i trobo que té la seva gràcia.
Néstor, va.
Sí, és que sí.
No sé si tu l'has vist, eh?
Sí. Transicions, i aquest capítol, doncs, s'insereix en això, no? En tal com deia l'Àlex, rebaixar una mica la progressió per centrar i donar nous elements que segur que després se n'aprofitaran els capítols posteriors, també.
I ara sí que us demano, va, les recomanacions per al cap de setmana. Àlex, què ens recomanes per aquest cap de setmana?
Jo us recomano una novetat, que no és tan novetat, eh? Jo sí. Vaig tenir temps de veure Luca la setmana passada.
I sí, què tal?
És una pel·lícula estupenda.
Sí,
Una pel·lícula potser una mica més infantil que les que havíem fet Pixar fins ara, sobretot comparant-la amb Soul, que és una pel·lícula ja directament metafísica. Aquesta és una pel·lícula molt senzilla, molt ben explicada, és un conte per nens, i realment funciona. A més, jo trobo que la gent d'aquí ens sentirem identificats amb segons quins paisatges i segons quins tipus d'estiu que tenen els protagonistes de la pel·lícula, però que a part té un missatge d'inclusió, d'acceptar el que és diferent, de... Bueno, en fi, vaig trobar que funcionava d'una manera que no és pamfletària, que no et fiquen el missatge allò tant a foren, sinó que t'expliquen d'una manera que hagi bé no es nota i que està la mar de bé. Jo vaig disfrutar moltíssim, vaig riure, em vaig emocionar, bueno, em va passar tot. Perfecte.
Luca, per cert, que la podem veure a Disney Plus, eh?
Sí.
Néstor.
Doncs jo us parlaria d'aquest nou musical que s'ha estrenat a les sales. És In the Heights. Ara que avui que parlàvem del tema dels títols en castellà, no sé si l'hi han posat en algun lugar de Manhattan o alguna cosa així. I el títol original fa referència a aquest barri del nord de Manhattan, de Washington Heights, on sempre hi ha hagut una gran quantitat de població llatina, dominicana, de Puerto Rico. I bé, és el musical que es va donar a conèixer Lin-Manuel Miranda a Broadway a principis d'ara d'aquest segle, i va obtenir un grandíssim èxit, que després va permetre que fes Hamilton, que ha sigut l'últim gran èxit que hi ha hagut a la cartellera teatral de Nova York. I bé, ha tingut l'ocasió doncs, de fer aquesta adaptació ara al cinema d'aquest musical, on es reserva ja el paper de productor, va entrar a una quantitat de repartiment llatí jove, i bé, ens explica doncs, els somnis i les ambicions de una sèrie de personatges que viuen en aquest barri i reivindica no, l'orgull de ser llatí als Estats Units, no, de superar les constants dificultats que hi ha doncs, per reafirmar-se i per mantenir sempre viva la seva cultura d'origen. La veritat és que és un musical molt ben estructurat. L'adaptació doncs, sembla ser que manté totes les grans qualitats que l'havien distingit. I bé, i és una entrada d'un argument colorista, d'un argument positiu que la veritat que està donant molt oxigen en aquests moments, i és una pel·lícula optimista i molt aconsellable, també.
Néstor Company, Àlex Vintró, moltíssimes gràcies per participar amb nosaltres cada setmana i comentar també el nom del món del cinema i de les sèries a Ràdio Estel. Que vagi molt bé, una abraçada a tots dos.
Gràcies.
Igual. Adéu. Adéu.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís, reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
Estàs escoltant a Primera Hora, a Ràdio Estel.
Pràcticament 5 minuts, ja arribem a 3 quarts d'11 del matí. A aquesta hora volem saber què podem fer aquest cap de setmana per gaudir de la cultura, del lleure, de la família, i com no, ens ho explica tot plegat Berta Sacanell. Berta, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal?
Per exemple, un dia com avui, o com demà o com passat, podem anar al Port Vell de Barcelona, eh?
Doncs sí, el Port Vell celebra la 35a trobada de l'Associació Amics de les Havaneres de Barcelona. Cada any se celebra aquesta trobada, que ja s'ha convertit en tot un referent de la música d'havanera de la ciutat de Barcelona. Aquest any es podran veure les actuacions dels grups Sons del Mar, amb cançons com Vell Pescador o La Barca Xica. També escoltarem el grup Mar Endins, amb peces com La Tristor del Mar i Engrunes d'Humor. El grup Ultramar, que interpretarà temes com El Mariner i La Xiqueta. I, finalment, Son de l'Havana, que ens tocarà Lola la Tavernera. Si us agraden les havaneres, no us perdeu aquest concert gratuït al Port Vell de Barcelona aquest dissabte.
I si us agrada el teatre, podem anar cap al Tívoli.
El Teatre Tívoli, el Teatre Tívoli ens presenta El Llac dels Cignes. El portarà al Ballet de Moscou, que torna a Barcelona, amb una obra imprescindible del ballet clàssic. El Llac dels Cignes és la història d'amor entre el príncep Siegfried i Odette, la jove reina convertida en cigne per l'encantament del malvat Van Rotbar. Com ja sabeu, una peça imprescindible del ballet clàssic. L'entrada general va dels 25 euros als 39 euros i la podeu comprar al web grupbalanyà.com.
Més coses, perquè també podem anar cap al Cosmo Caixa.
Doncs sí, el Cosmo Caixa et porta a descobrir l'univers. Es tracta d'una nova exposició permanent i que ofereix un recorregut interactiu que comença amb la creació del cosmos i el Big Bang, recorre l'evolució de les espècies per acabar submergint-nos en les profunditats del cervell humà. Un recorregut lliure que té l'objectiu d'estimular la curiositat científica amb experiències interactives de màxima qualitat. Una exposició molt imprescindible i molt interessant, que podeu visitar al Cosmo Caixa per un preu de 6 euros.
També atenció a aquest nom a Barcelona, perquè comença el cicle Barcelona Solidari.
Barcelona, sí, sí, de l'1 al 8 de juliol. Aquesta és la novena edició del Festival Barcelona. Pels qui no estigueu familiaritzats, és un festival de molta categoria que convida els músics internacionals més reconeguts i especialitzats en la música de Johann Sebastian Bach. A més, aquest festival combina la música de concerts amb altres disciplines artístiques com exposicions plàstiques, cinema o el teatre, amb companyies com la Fura dels Baus. Però ara, deixa'm explicar-te també, Joan, que aquest festival proporciona beques a joves i músics i ara, per primer cop, ens ofereix 4 concerts solidaris, que a part dels beneficis aniran destinats a la Fundació Plat del Pobre, la Fundació Obra Mercedària, la Fundació Anna Ribot i Xanfrà, que són les entitats que treballen per combatre la pobresa, l'exclusió social i l'Alzheimer. Així que no us podeu perdre el Barcelona Festival. Podeu consultar tota la programació al web barcelona.com.
I per últim, acabem parlant de 2 festivals més. El primer és el Festival de Blues de Barcelona.
El Festival de Blues de Barcelona, de l'1 a l'11 de juliol. Arriba la 19a edició del Festival Blues de Barcelona amb grups com Rambalaya, Coco Gin and the Tonics i la Barcelona Big Bang Blues. De l'1 a l'11 de juliol us espera el millor blues al pati de la Seu del districte de Nou Barris de Barcelona. Podeu consultar tota la programació al web festivalbluesbarcelona.com. festivalbluesbarcelona.com. I també arriba el Festival Grec aquest cap de setmana, del 27 de juny al 31 de juliol. Aquesta és la 45a edició del Festival del Grec. Enguany porta temes com l'Àfrica, la contemporaneïtat i la diversitat. Això és el Grec 2021. El festival ofereix un centenar d'espectacles repartits per diferents espais de Barcelona. Començarà aquest diumenge 27 de juny amb Carrer Robadors, l'espectacle basat en la novel·la de Matías Henar sobre un noi migrant africà. Amb aquest espectacle s'estrena el Grec 2021, que aquest any troba la inspiració en el continent africà. Important, Joan, sobretot per comprar entrades i saber tots els espectacles, podeu fer-ho al web www.barcelona.com/grec o tan senzill com posar al cercador Festival Grec 2021 i trobareu tota la informació.
Doncs Déu-n'hi-do, Berta, sembla que amb l'estiu ha arribat tots aquests festivals que ens tindran una llargada prou ocupats. Berta Sacanell, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Joan.
Nosaltres que volíem seguir parlant d'aquest festival precisament, que és el Festival Grec, un dels clàssics referents culturals de casa nostra Barcelona, a la seva edició número 45, i des d'aquest proper diumenge 27 de juny, com ens deia la Berta, fins al 31 de juliol. Per parlar d'aquesta proposta cultural, saludem a aquesta hora a Héctor Mora, adjunt de la direcció artística del Festival Grec. Héctor, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, Joan.
Héctor, un festival que enguany es segueix inspirant en Àfrica, no?
Sí, bueno, no és que es segueix inspirant en Àfrica, sinó que aquest any arriba a Àfrica amb nova direcció. Estem en una nova etapa de la línia que va plantejar la direcció actual del Festival Grec, que feia un viatge al voltant del món. Va començar a la Mediterrània, va passar per Àsia, països anglosaxons. L'any passat havia de fer Amèrica Llatina i ho vam fer, però principalment de manera virtual, pels problemes de viatge, i en aquesta edició tocava Àfrica, efectivament.
Ens ho deia ara la Berta, que enguany s'estrena amb una obra brutal i sota una direcció espectacular, la de Julio Manrique, amb aquest carrer Robadors, no?
Sí, sí, estem encantats amb aquest muntatge, és creació local, amb una història que, bueno, la roda de premsa, Julio Manrique explicava que era una peça sobre aventures, sobre com quan caus es van obrint noves portes, un viatge, no?, d'un noi que ve de Tànger passant per les Jazilles i acaba a Barcelona, al carrer Robadors, on podrem sentir tant parlar català com castellà com àrab per primer cop al Festival Grec, al Teatre Grec. I, bueno, estem encantats, perquè a més l'equip dona una sensació de família i de molta potència i molta força. Bueno, estem molt contents, molt contents.
Perquè ja fa temps, i en seguíem parlant tot just ara, que el Festival Grec aposta molt per la vida cultural, no només de casa nostra, sinó dels països d'arreu del món, no?
Sí, sí. De fet, bueno, el festival intenta fer una mirada cap enfora per portar allò que les barcelonines i barcelonins creiem que hem de veure, no?, el que s'està fent arreu del món, i també una forta aposta per la creació local.
Una de les més esperades també d'enguany és La filla del mar, que podrem veure al Teatre Condal, això sí, en versió musical. Però què és el més destacat que podrem veure aquest Grec 2021 pels carrers de Barcelona?
Ostres, fer una selecció, no? És complicat, perquè hi ha moltes coses. Sí que dependrà una miqueta del que vulgui veure cadascú. Tindrem, per una banda, això que comentàvem, de la mirada que van fora, no?, amb noms internacionals que ens venen a veure. El Teatre Grec, doncs, tindrem, no sé, Prima Fang, que és la revelació musical ara a Cuba, o Fatou Mata Diawara, d'una cantant de Mali. Tindrem uns espectacles de dansa com Wakat, de Sergi Aimé Koulibaly, de Burkina Faso, o el Teatre Lliure podem veure grans noms com Peter Brook, que vindrà amb la Tempest Project, o podem descobrir un nou, bueno, no és un nou creador, però pel públic barceloní s'hi posarà, que és Brett Bailey, amb un muntatge de Samsó. Si volem fer la mirada cap enfora, però també tenim una certa reflexió sobre el colonialisme, si volem tenir una mirada blanca sobre el colonialisme, mirant-nos a nosaltres, podem anar a la Sala de Xima, que hi ha diferents muntatges que ho tracten, des de la visió, per exemple, espanyola o de Portugal, o si volem fer des de la mirada negra aquesta reflexió sobre el colonialisme, podem anar al Sant Andreu Teatre, amb un muntatge com un espai per a negres, o al CCCB, amb Dale Recuerdos, on farem una reflexió a partir de les experiències de la immigració africana dels 50-60, de la primera que vam tenir. També podem fer un itinerari per la nova creació local, a través de les sales de proximitat, àtriums, tantarantanes, antics versos, acadèmia, la gleba, i podem veure què és el que està treballant, quin és el pols de la ciutat, quins són els temes que ens preocupen als barcelonins i barcelonines i que els nous creadors porten a escena, o al mercat, on podem descobrir gent com Mantes Collado, Jesús Rubio, o Les Impossibles. Bueno, també tenim línia infantil, no? Uh-huh. Al mercat podem veure coses com For My Day, For Babies, o Soc una nou, des d'un teatre... Bueno, ja
de tot, vaja.
Tom.
Mira, ara ens ho deies, Héctor, que al Festival Grec sempre podem trobar també propostes musicals per públics familiars, també pels més petits de casa, no? Que no tot és teatre pel públic més adult, no?
No tot és teatre pel públic, no. Podem, sí, això, teatre, per exemple, el Teatre Grec, hi haurà el concert Xiula, que ja serà complicat perquè es va esgotar ràpidament. Amb el Sant Andreu Teatre tindrem teatre també infantil, amb La motxilla varada, Teatre al detall, o el que us comentava, no? El mercat, el Bon Marley for Babies, o Soc una nou, des d'un teatre.
Tot plegat, suposo que amb certes limitacions o restriccions o mesures, digueu-li com vulgueu, per la Covid, demostrant un cop més que la cultura és i sempre ha sigut segura, no?
Sí. Nosaltres mantindrem tots els protocols. L'únic canvi que es va fer adaptant-nos a les noves possibilitats va ser passar d'un aforament del 50%, que era amb el que havíem treballat l'any passat i era el que estava marcat al principi, un 70%. Els protocols ja estan testejats. L'any passat ja vam arriscar a aprovar protocols gràcies a la col·laboració amb el Procicat. I vam demostrar, com tu dius, no? que la cultura segura. Durant tot aquest any s'ha fet temporal als teatres i s'ha demostrat que és així. I seguim enguany. Mantenim els protocols de seguretat, les distàncies. Mantindrem la mascareta també en espais oberts, no només a les sales tancades, perquè sí que és cert que a no ser que evolucioni la normativa, eh? Però en aquest moment, en espais oberts, quan no es manté la distància, s'ha de mantenir mascareta. Llavors, com al Teatre Grec, la distància no són 2 metres entre bombolles de convivents, doncs mantindrem la mascareta mentrestant.
Per cert, ho dèiem a l'inici també, 45 edicions del Grec. Quina valoració en feu de tantes edicions?
Bof. Home, estem encantats, és un referent de la ciutat, el Festival Grec. No només ha anat evolucionant i s'ha convertit... És un festival molt barceloní, no? Segurament el gran punt diferencial amb els altres grans festivals europeus és que la fórmula del festival és molt barcelonina. Combinem la rauxa, no? el foc d'artifici, la festa, els grans muntatges, amb la reflexió, no? Això que us deia de les mirades aquestes sobre el colonialisme, etc. Però també amb la col·laboració amb sales, amb les sales de proximitat que hi ha per tot el territori, amb les associacions, amb els productors, artistes. Hi ha un programa d'activitats paral·leles molt important en el festival que ens permet això, no? Completar aquesta reflexió sobre la creació del colonialisme, el racisme... Bueno, és crec que estem en un punt molt madur del festival, no? Perquè hem aconseguit això, tenir un festival a nivell internacional, reconegut a nivell europeu, però al mateix temps fent-ho molt a la nostra manera de fer. És, val, fem festa, però al mateix temps generem discurs, fem reflexió i ho fem creant xarxes de complicitats i en col·laboració amb els actors que durant tot l'any estan treballant a la ciutat.
Per últim, Héctor, és evident que 45 edicions del Grec és una fita a celebrar, i jo ja sé que ara em diràs no, que queda molt lluny, però vull preguntar-t'ho, perquè d'aquí 5 anys el Festival Grec de Barcelona farà ni més ni menys que mig segle. No sé si d'alguna manera, en certa manera i en certes coses, ja s'està treballant en tot plegat.
La veritat és que això, queda molt de temps, com deies tu. A part, hi ha un tema que és que en principi la direcció actual acaba l'any 2023. Vale. Per tant, la nova direcció serà a qui li tocarà doncs, fer el 50è aniversari, i per tant encara no estem aquí, no estem plantejant això. Segur que quan es vagi apropant aniran sortint idees, però és una cosa que correspondrà a la nova direcció del festival.
Sí, com sigui, ens quedem celebrant aquesta edició que val molt la pena, una edició més, una 45a edició del Festival Grec a Barcelona, que podrem gaudir tots plegats del 27 de juny, d'aquest diumenge, fins al 31 de juliol. Héctor Mora, adjunt de la direcció artística del Festival Grec de Barcelona, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui.
Moltes gràcies, Joan. Un plaer.
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent.
Delicatessen. Estem amb tu tots els dies de la setmana.
De dilluns a divendres a les 11 hores.
Dissabtes i diumenges a la 1 de la tarda.
Delicatessen.
Ràdio Estel, Catalunya i Andorra. Delicatessen.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Freqüència modulada.
Moi je joue. Moi je joue, joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous.
Per arribar a les 11 del matí. A aquesta hora saludem Ignasi Miranda. Ignasi, què tal? Bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou, Joan. 4 minuts i les 11. Endavant.
Va, doncs ens portes aquesta freqüència modulada. Què ens portes avui?
Doncs, a veure, primer de tot, el 1949...
¿Qué es eso, amigos?
Home, clàssic de clàssics, eh?
I tant. I, a més, ens remuntem molt enrere perquè s'estrenava... Ara fa tot just 72 anys, la pel·lícula animada Liebre de pelo largo, protagonitzada per Bugs Bunny. Això és històric, Joan.
Doncs sí, sí, tant que és històric i és forma part de la història cinematogràfica de tothom, sí.
I tant. Ara anem a la
més
segona.
Coses, va.
Vinga, més coses, endavant. Don't let me down, no em deixis avall, no, per dir-ho així, segons les diverses traduccions, els Beatles, sempre legendaris. El 1967, avui fa exactament 54 anys, es va produir l'última actuació en televisió de la banda britànica. Gravaven el tema All You Need Is Love, el disc, vaja, i diverses cançons. Doncs bé, els Beatles jo crec que mereixen ser escoltats, encara que sigui uns segons, Joan?
Home, sempre.
Aquesta balada preciosa, Don't Let Me Down. Recomanem escoltar-la quan es pugui sencera a la nostra selecció musical.
Sempre.
Per cert, per molts anys avui, Maria Sierra, que compleix anys, eh?
Sí, senyor. Sí, senyor. Això t'anava a dir.
No sé si t'ho he tret. No sé si... Potser t'ho he tret de la boca, eh? Però, vaja, ho diem entre
tots. No, no. Ja ho fas bé dir-ho, ja ho fas bé dir-ho. Perquè freqüència modulada d'avui, que normalment recordem aniversaris, recordar que avui és l'aniversari de la seleccionadora musical d'aquesta casa, que no és ni més ni menys que Maria Sierra Rodríguez, així que, Maria Sierra, per molts anys i feliços 25.
I tant, exacte. Feliços 25, sí senyor.
És que ja aquí és eternament jove.
Exacte, 25 té ella, en tinc jo i en té el Toni Huguet. Tots en tenim 25, exacte. Alguns uns quants més i uns més que altres, no? Bé, el 1852 va néixer Antoni Gaudí tal dia com avui. L'arquitecte català doncs hauria complert avui... vaja, 159 anys, eh? O sigui, Déu-n'hi-do. Va morir el 1926, ara s'acaba de complir el trist 95è aniversari de l'atropellament del tramvia. I també George Michael, músic britànic d'origen grec, que va morir el 2016, avui hauria complert 58 anys. I bé, si et sembla, Joan, acabem repassant ràpidament alguns aniversaris. Emma Suárez, actriu espanyola, compleix 57 anys. Imma Cuesta, actriu, 41 anys. I Albert Costa, extenista, 46 anys.
Doncs, Ignasi, moltíssimes gràcies. Recordar que nosaltres hi tornem el proper dilluns a partir de les 8 del matí i fins les 11 ja amb tot l'equip i des dels estudis de Ràdio Estel. A les 6 tindreu avui, com sempre, el mirador de l'actualitat i desitjar-vos un bon cap de setmana a tothom. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.